Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Als anys 60 del segle passat sorgeix l'anomenada Escola de Barcelona, un moviment de cinema d'autor avantguardista vinculat a l'agoix diví, del qual s'han escrit molt. Però, en canvi, en paral·lel, existia una llarga tradició de cinema comercial, normalment de gènere, facturat de manera industrial, pensat per entretenir i donar més diners que no pas prestigi. Tot això en un context de sequera cultural evident, en què fer cinema en català estava pràcticament descartat. Els directors d'aquest cinema barceloní dels 60 i els 70 eren professionals prolífics i autodidactes, gent com Ignasi Ferrés i Quino, José Antonio de la Loma o Antoni Isasi i Sasmendi, referents imprescindibles, tot i que de vegades oblidats, en la història del cinema a Catalunya. Tots aquests cineastes no es consideraven mestres de cap moviment artístic, però van treballar sovint els uns amb els altres i els unia una voluntat de connectar amb el públic més ampli possible. Eren directors i a la vegada productors que moltes vegades participaven en coproduccions amb altres països europeus i contractaven actors estrangers. Solien repetir els mateixos equips tècnics, acostumats a treballar ràpid i de manera eficaç per oferir al públic westerns, pel·lícules d'acció, policíaques i sostenint l'impacte que la dècada dels 50 havia suposat l'anomenat cinema criminal barceloní, tan influït pel cinema negre com pel neorealisme. Després de l'incendi que va destruir els estudis Orfea el 1962, els únics estudis que van funcionar a ple rendiment eren els de la productora IFI, una fàbrica de fer cinema que portava les sigles del nom de l'Iquino i que serien la més activa i longeva de totes les que s'han creat mai a Barcelona. En 34 anys d'existència van produir 102 llargmetratges, 49 d'ells dirigits per Iquino mateix. En aquest context també va guanyar importància Producciones Balcázar, els constructors d'Esplugues City, una empresa familiar amb un lema clar: servir allò que ens demanen, no el que ens agrada. Molts dels directors que treballen en algun moment amb aquestes productores arriben a crear les seves pròpies empreses, com Isasi Sasmendi. La seva obra cobreix tota mena de gèneres i s'estén ben bé fins a l'arribada de la transició. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, gràcies.
Avui parlem del cinema comercial dels anys 60, 70, ja entrant en els 80, que es feia aquí, que se'n van fer. Jo no sé si tu et passava, a mi la meva àvia em portava al cine tots els diumenges amb els meus germans, i quan era petit, i sempre em portava l'entrepà embolicat i una ampolla de vidre amb aigua tapada amb un suro, i ens passàvem la tarda veient pel·lícules i moltes d'aquestes les van veure així.
Això és la gran majoria de tots els pobles i ciutats de Catalunya, el diumenge a la tarda, el nodo, un parell de pel·lícules amb els quals hi havia la pel·lícula aquesta, diguem, del cinema, moltes d'aquestes que estem parlant, que les han vist i que bueno, s'ha desconsiderat molt, però això ha sigut molta diversió i sociabilitat per molta gent. I després ja hi havia aquesta, que la gent deia la de farciment, la dolenta i la bona. I clar, però la dolenta, ves tantes pel·lícules dolentes com bones, diguem,
i tant,
no?
Dolentes entre cometes, algunes sí que ho eren molt, però hi havia de tot.
Però algunes d'aquestes pel·lícules dolentes després et creava tot una mena d'un imaginari, et feia conèixer coses, era diferent, i amb la llarga les coses les endolceixes, no? Però el que és indiscutible és que això era l'aliment cultural per moltíssima població, i hi havia molta gent, més de la que es diu, que els agradava més la pel·lícula dita dolenta que la bona.
Sí, i tant.
Perquè clar, la bona, escolta, prou problemes tenien amb la fàbrica, amb la immigració, amb mil coses, amb el tros, amb la vida, amb els fills, amb el que vulguis,
I en canvi aquella...
I la dolenta et feien un tip de riure i eren, vinga, te bufa, que tot va l'ample.
Sí, sí. I a més també hi ha tota una vessant industrial. Realment això, a Catalunya, evidentment amb els seus termes, donava feina a molta gent i generava una indústria del cinema català que no s'ha recuperat mai, diguéssim.
I això, en un país normal, ha sigut la base de crear un cinema de veritat i unes bases molt sòlides per tot, per el setè art del més important, diguem, que s'ha creat al segle XX, no? Que es va crear al segle XX. Després, les circumstàncies polítiques, socials, econòmiques han anat diferent, però ha sigut una llàstima. I després, l'exemple d'Esplugues, que clar, per els que
Esplugues de Llobregat,
els que sou de Barcelona sí que ho veieu i tal, però els que veníem de fora i veiem que allí...
Esplugues City, ara en parlarem.
Ens quedàvem amb la boca oberta.
Sí.
Nosaltres, que vivíem a l'oest...
Veure una mena al costat de la carretera d'un poblat de l'oest i veure de vegades com es rodava una pel·lícula mentre passaven els cotxes pel costat era realment una cosa impressionant. Jo ho havia vist això, de petit, o sigui que realment era impressionant. Qui ens acompanya avui és una persona que s'ha de dir que coneix bé el programa, perquè és el guionista d'aquest programa, Josep Maria Bunyol. Hola, Josep Maria, benvingut.
Què tal?
Benvingut és una manera de dir-ho, perquè ja hi ets, diguéssim, al programa.
Però avui sóc més a dins.
Avui ets més benvingut, diguéssim. No només és el guionista de l'Enguàrdia, cosa que ja té bastant de mèrit per aguantar-nos a nosaltres, sinó que també és periodista especialitzat en cinema i director del programa d'història de cinema d'ICAT, Memento, que si hi ha algun despistat que no ha sentit encara, que corri a sentir-lo, un cop acabi de sentir aquest, per cert, perquè val molt la pena. Josep Maria Bunyol, moltes gràcies per ser avui davant del micro per explicar-nos aquestes coses de les que en saps tant.
Moltes gràcies a tu.
Com arrenca una tradició cinematogràfica industrial d'aquesta mena? Perquè, clar, el cinema sí que, evidentment, que té una part artística òbvia, però té una part industrial bàsica. Sense la part industrial, la part artística pateix, no? I tenint en compte les condicions de la postguerra i dels problemes que això portaven, pensar en fer cinema artístic té una certa lògica, però pensar en fer cinema industrial sembla estrany. Com s'aconsegueix això?
S'aconsegueix per la iniciativa privada de directors que a la vegada són empresaris i que acaben creant les seves empreses amb una figura molt clau, que és la de l'Iquino, que anirem comentant, però que a més el cinema que es produeix, en contrast amb el que tu deies a l'inici, no? En contrast amb aquest cinema artístic que vol emular la Nouvelle Vague, no? Que vol fer avantguarda, que és el de l'Escola de Barcelona, que és el de la Goig Divin,
sí, doncs aquests... Pere Portavella,
sí,
etcètera.
Nunes,
sí, sí.
Que Nunes començarà a treballar amb Iquino, eh? O sigui, un dels deixebles d'Iquino se'n va a l'altre bàndol, per dir-ho així, no? Que és el Nunes, no? Però arrenca tot això també amb la voluntat d'oferir a les classes populars, aquesta gent que menjava el pa amb xocolata, que jo encara hi vaig arribar,
de barri. Crispetes no, eh? Crispetes això no es menjava.
No es menjava.
Tota pa, coses com sigui,
pa amb sucre i cacaus.
Sí. Ara.
Jo m'he quedat amb ganes de dir, quan ara algú critica molt el tema de les crispetes, jo he de dir que al final és un problema d'actitud. I que qui fa soroll, evidentment, és condemnable. Però menjar al cinema... per mi és reivindicable, perquè forma part del meu passat amb la família, com del vostre.
Jo no sóc fumador, però jo recordo fumar, la gent fumant dins del cinema. Que es posaven a la part de darrere, que ja veus la diferència que hi havia entre seure a la fila 6, que no fumaves, i a les 7 que fumaven, que no passava res. Però això es feia, era una cosa ben habitual.
Era un àmbit social, és que s'ha de dir que era un àmbit social.
Exacte, era un ritual setmanal, en molts casos, per moltes famílies, no? I aleshores, aquests directors el que volen és oferir un equivalent al que seria la literatura popular, aquells llibres de butxaca, quan la gent llegia El Coyote o llegia doncs aquesta mena d'història.
Marcial, la Font Estefania.
Exacte.
Es compraven els quioscos, doncs sí. Això era el mateix que comprar els quioscos, però...
Clar, l'equivalent del Pulp Fiction americà, amb el paper amb una qualitat menor, no? I això és el que arriba a les sales de cinema molt abans dels 60, de fet, Ja hem esmentat el cinema criminal barceloní, que és molt curiós, també, perquè és un intent de fer un cinema negre a l'americana, cosa per la qual certs mitjans oficials del règim els critiquen per poc patriòtics, no? I per voler fer un cinema que no és d'aquí, però en realitat també hi ha una vocació realista i fins i tot de neorealisme. Connecta amb algun dels moviments europeus de cinema d'autor d'aquell moment. Perquè el que et parlen, quan et parlen d'aquests delinqüents, en alguns casos estan fent referència a anècdotes de maquis i de persones que han estat combatent el règim, com el Fasseries, com el Quico Sabater. I això mai es diu pel seu nom,
clar.
Però en aquest cinema criminal, moltes vegades tu acabes estant del costat del el delinqüent perquè estàs veient la història des del seu punt de vista, tot i que sempre hi ha la veu en off, que deixa clar que
allò va acabar malament i
és perquè ningú sospiti.
Aquesta mena de pel·lícules del cinema criminal negre, aquells que viuen a Barcelona o a prop i capten l'emissora local de Barcelona de televisió, BTV, fan sovint em passen d'aquestes, i per tant ho dic perquè si algú passa per aquí, no recordo el dia que ho fan exactament,
diria que els divendres, però no estic
poder
segur.
Sí, però els vespre doncs és una possibilitat de veure pel·lícules d'aquesta mena que si no és més difícil de tornar a recuperar.
I donen imatges d'una ciutat, llocs que ha desaparegut.
Sí.
Aquesta ciutat ja no hi és, i la veus.
I a més, això arrenca del 50, eh? L'any 50 tenim Apartado de Correos 1001, no?, del Julio Salvador, que és com fundacional en aquest
corrent. I com es produïen aquestes pel·lícules als anys 50 i com es dona el salt al que serà Aikino als anys 60-70? Perquè, és clar, són indústries complexes, la indústria del cinema. Sí. No és indústria pesant, no és això, però requereix una certa habilitat, uns espais, unes inversions inicials. No és fàcil, diguéssim.
No, aquí hi ha molt, doncs, això, gent que de la seva butxaca amb socis doncs, van muntant empreses. Molts d'aquests directors acaben creant la seva pròpia productora. I, de fet, Aikino ja està en actiu des dels anys 30.
Déu-n'hi-do.
Sí, perquè ell neix a Valls el 1910, es feia dir Ignacio F. Aikino, perquè imagino que l'Aikino doncs era més ben vist que el Ferrés, per dir-ho així, no?
I l'Aikino sonava més exòtic que no pas Ferrés. No?
Exacte. Fins al punt que ell dona nom a les Aikinades, en el seu moment, igual que hi ha les Piquiponades, no? Doncs hi ha gent que refereix... De vegades parlem del cinema dels 70 com les Espanyolades, no? El cinema del Destape, que ell també acaba fent, no? Doncs hi ha gent que referia a aquelles pel·lícules, potser les més irregulars, les que van a degenerar una mica els últims anys, que li deien Aikinades. I ell ja està actiu als anys 30, forma part d'una generació que la Guerra Civil estronca el seu inici d'activitat, i és quan, amb la represa, que ell ja funda als anys 40 una productora que és Emissora Films. Després ja passarà a IFI, ja suposo que no s'està de res,
i ja diu, Aikino,
calla, per què hem de dissimular, poso les meves inicials i tira, no? I ell és un dels que és una mica en aquell moment el pal de paller.
Sonava UFA. I UFA era la gran productora, des dels anys 20 havia sigut la gran productora alemanya, que després serà pràcticament absorbida, com és bastant habitual, pels nazis, i acabarà fent les pel·lícules de la Leni Riefenstahl.
Sí.
UFA. Per tant, UFA tenia un gran prestigi habitual.
Home, i tant,
que després ha continuat, UFA ara està amb l'imperi Pearson, Fremantle, vull dir que, Bertelsmann, vull dir que està amb tota aquesta gent.
És el bressol de l'expressionisme alemany.
Sí, grans documentals de la història els va fer UFA.
Per això que IFI, coneixent l'Aikino, que feia aquestes coses d'assemblar-se a coses estrangeres, no m'estranyaria que hi hagués pensat,
Perquè... Clar, perquè també el que és interessant és que ell introdueix la manera de treballar de fora, dels Estats Units, sobretot, que és una mica, jo m'agrada dir de vegades, que l'Aikino s'assembla al Ford.
El Henry Ford.
Però no al John, sinó al Henry. Sí, és a dir, no, ell potser volia ser John Ford, però va acabar sent més Henry Ford.
El director de cinema, Henry Ford, el creador dels cotxes Ford.
Clar, perquè, o sigui, fer cinema però heu fet.
Fer cinema en cadena, i arriben a fer cinema en cadena, i fins al punt que l'equip de rodatge és el plató o els estudis, i els guionistes ja estan escrivint la següent pel·lícula que rodaran. I això ho fa ell, a més, contractant...
Bé, en alguns casos la següent escena,
Sí, també. Una mica com em fas fer a la Guàrdia,
Exacte.
Que no hi ha aturador. Doncs allà ho feien igual.
L'explotació aquí també és igual.
Exacte. No, per favor. No, i és això, és a dir, ells fan aquesta producció en cadena, i a més contracten equips tècnics que els tenen fixos a sou, que això era poc habitual, i és poc habitual, com sap la gent que ara treballa en el cinema i que està patint com tothom la situació
actual. Sí, les productores actuals tenen un equip més o menys fix molt reduït, de X persones, depèn de la productora són 3, depèn de la productora són 30, però en tot cas molt reduït pels volums que fan, perquè la majoria de gent que treballa en una pel·lícula actual, o una sèrie de televisió, pel cas, són gent contractada exprofés per aquella sèrie o per aquella pel·lícula, i un cop acaba la feina, se'n va cap a casa, entre cometes, són autònoms. Però, i això ha sigut un sistema habitual en el cinema, no és una cosa estranya. Però els americans ho havien canviat, i l'Aikino fa l'americana.
Ahir fa el mateix, i els Balcázar, dels quals podem parlar després, també, a Esplugues City.
Com era Aquino? Perquè era un personatge, diguéssim, positiu, constructiu, era un tirà, era un home intel·lectualment brillant, però molt pràctic, no ho sé com era.
Ell era un home poc modest, això ho diu ell mateix, eh? Hi ha una entrevista l'any 73 que m'agrada molt perquè diu: modèstia a part, i jo no sóc modest, si hi ha hagut una escola de Barcelona, ha sigut la meva. Ell ja, als anys 70, quan l'Escola de Barcelona doncs, ja ha ofert moltes pel·lícules d'aquestes més d'autor, ella es reivindica com l'autèntic mestre i com l'autèntic autor i creador d'una tendència d'una escola, no? Aleshores, ell, a les entrevistes se'l veu, doncs, això, molt bastant pagat de si mateix, la veritat, eh? I molt queixós dels actors i les actrius, perquè arriba a dir que, al final, perquè ell treballa amb tothom, amb molta gent, des de, imagineu, des dels 40 fins als 70, que acaba fent pel·lícules amb la Nadiuska del Destape, com dèiem, no? I sempre deia que les actrius i els actors eren molt desagraïts, que acabaven renegant d'ell, que els únics que s'havien mantingut fidels eren, i citava, perquè hi va tenir amistat, la Mari Santpere, i el Saza Tornil. Deia que aquests sí, aquests dos sí que els havien portat ben bé. Jo me l'imagino com un personatge una mica ressentit i, a més, sempre molt molest perquè mai va tenir un reconeixement artístic, com sí que el té l'Isasi, per exemple, no? En canvi, ell, els crítics sempre el destrossen, els historiadors del cinema també, i és veritat que té etapes molt fosques de la seva filmografia.
Perquè va fer tantes pel·lícules, i tan seguides, no és que en fes tantes perquè tenia, a part de la seva capacitat, sinó perquè realment era el sistema industrial. Sí, sí. És a dir, que ell havia d'estar rodant pràcticament setmana sí, setmana no, i editant l'altra setmana, diguéssim, i ja està, vull dir, no parava.
Mira, una anècdota boníssima en aquest sentit és que un altre director important que comença a treballar aquells anys és el Josep Maria Forn, li presenta un guió a l'Aquino, i l'Aquino se'l mira i li diu: no està malament, però és massa intel·lectual. Diu: pensa que hi ha fàbriques de sabates i fàbriques d'alpargates, i aquí fem alpargates,
no fem sabates.
Aquí no fem coses boniques, no posem llacet.
Des del principi és així, o té alguna tendència intel·lectual que després canvia? Això no és la primera vegada a la història del cinema en què hi ha canvis, que algú comença molt industrial i acaba molt intel·lectual, i a l'inrevés, que comença molt intel·lectual i acaba fent pel·lícules de consum molt industrials. No sé si això és el cas de l'Aquino.
Ella, de fet, el que sempre fa és una mica anar al que veu que és tendència i crear-la una mica també, però, per exemple, ell quan fa les pel·lícules del Destape que vaig dient és perquè sap que això
ha vist comencen a ensenyar el cul, clar, les pel·lícules.
De la mateixa manera que el 60 farà westerns, no? O ja també el 50. Però, per exemple, ell roda el primer film en català des de l'any 39, que és del 51, i que era El Judas, que és una història situada en un poble a la vora de Montserrat, no especificat,
Esparreguera, que són els dos clàssics.
No falla, no? On l'actor que li toca fer de Judas no vol, ell vol ser Jesús, i aleshores comença a parlar malament i acusa d'un crim a l'actor que ha de fer de Jesús. No,
no està malament el concepte.
És molt...
Més és una història en paral·lel molt interessant.
És de l'etapa bona, diguéssim, de l'Aquino, perquè després també té un western que es diu Fuego en la Sangre, que està força bé, però vaja, ell, aquesta pel·lícula estava preparada per estrenar-se en català a Barcelona, en un cinema que era el Capitol, no? I finalment el règim ho impedeix, i la pel·lícula sí que és veritat que hi ha la versió catalana, però s'acaba veient per Setmana Santa, en alguna sessió no comercial, potser en algun festival com es feia a Molins de Rei, el de cinema espanyol, feia una setmana de cinema espanyol. És a dir, que ell, en aquest sentit, tot i que no estem parlant de gent compromesa en absolut amb la cultura catalana, d'entrada, sí que fa aquesta pel·lícula, i pensem que després d'ell ens haurem d'esperar el 65 a la Maria Rosa de la Núria Espert.
O sigui, 14 anys.
És una víctima del sistema, és una víctima de persecució, perquè el que deixen és fer una pel·lícula antropològica a partir d'una cosa que, bueno, que és la passió, que això, com que és un fet folclòric que ve dels segles, es pot fer, però cine normal, ell és un perseguit del franquisme.
Clar, i quan fan Maria
Encara
Rosa...
Potser no n'és molt conscient.
No, segurament no, però quan fan Maria Rosa a mitjans dels 60, que aquesta no és d'Aquino, de fet la dirigeix el qui era el marit de la Núria Espert en aquell moment. L'argument que fan servir és si estem fent teatre en català, perquè se n'estava fent, per què una adaptació de Guimarà no pot estrenar-se als cinemes en català? I és per aquesta escletxa que es cola Maria Rosa. I després vindrà, per exemple, que tampoc no té res a veure amb Aquino, però sí que connecta una mica amb esperit popular, les pel·lícules d'en Capri, no? En Baldini de la Costa, que és del 67...
És curiós veure com el català i la Núria Espert han tingut una relació molt directa, perquè la primera vegada que amb ràdio surt una entrevista en català és per el tema de les inundacions del 62, en què s'entrevista a Núria Espert i li demana expressament que contesti en català i en televisió, perdó, que és l'any 62, i que la pel·lícula del 64 sigui la primera pel·lícula, a part del precedent del 51, en català, també sembla com una relació directa.
Les inundacions del setembre del 62 del Vallès va ser un cop fortíssim pel franquisme, perquè va demostrar tota la seva manca absoluta d'infraestructures.
I per això toleren.
Mai s'ha sabut quants milers de persones o centenars de persones van morir, i en dia Sabadell, Terrassa, Rubí, etc. I això, i suposa com a conseqüència el que dius tu, la concessió d'ara fer alguna cosa pels catalans, ja que en fi, que per culpa nostra han mort tants i per les desgràcies climatològiques.
Que els calmem, amb això. Doncs, Liquino, en aquest sentit, pel que comentes, realment no tenia cap mena de pulsió, encara que ell era català de soca-rel, però no tenia cap mena de pulsió antifranquista ni profranquista.
No se li coneix. Ell és nascut a Valls, com he dit, i és això. Ell, de fet, s'aparta del cinema a la Guerra Civil per no haver de fer films de propaganda, però suposem que ni cap a una banda ni cap a l'altra, i en el moment segurament que estàvem doncs en pro de la República.
No vol comprometre's.
No es vol comprometre. I aleshores, al final, després de la guerra, treballa un temps a Cifesa, que era una de les grans productores, i després és quan funda la que dèiem, emissora Films, i és quan introdueix aquest estil de producció en cadena que després porta a IFI.
Contractava la gent per fer tot.
A sou, fixa.
A sou, allò. I el guionista de torn escrivia tot el sant dia davant de la seva màquina d'escriure, i vinga, i ara toca una de... Qui tenia les idees? Ell mateix o...
No, ell tenia guionistes i, a veure, agafava idees de tot arreu, algunes vegades també participava, i després la veritat és que és una xarxa molt connectada, i acabes veient que en pel·lícules d'Iquino, doncs, com hem dit, el Josep Maria Forn és guionista, l'Issassi, el de la Loma en algun moment, tots passen per IFI un moment o altre, alguns de manera
tots els que després seran directors més o menys reconeguts, fan alguna tasca dins d'aquesta màquina de producció.
I un altre que passa per IFI, que sempre reconeix, i en les declaracions, en les entrevistes ho diu, no?, que Iquino va ser important perquè era una persona que en sabia molt de cinema, de fer cinema, des del punt de vista autodidacta, pràctic, no? Totalment allò que a Hollywood en deien artesanal, no? Que es feia la distinció entre artistes i artesans. Doncs un d'aquests és el Mario Camus, que després fa una carrera important i que fa una de les obres mestres del cinema espanyol, per mi i per molta gent, que és Los Santos Inocentes, no? I Camus va començar també, va treballar amb Iquino.
En aquest procés li anaven bé les coses? O sigui, aquest sistema de producció, que és arriscat, perquè depèn molt d'encertar. Sabem que faràs pel·lícules que la majoria no tindran una qualitat artística alta, deixem-ho així, vol dir que has de tenir molt clar que la teva xarxa de distribució funcionarà, que la gent, malgrat que reconegui que no és la millor pel·lícula del món, s'ho passarà bé i la demandarà la següent, etcètera. Se'n surt, Iquino? Suposo que sí, perquè és de tants anys.
Ell té èxits d'això, del cinema de barri, de sessió doble, que estàvem dient. De vegades, doncs això, es queixa pels pressupostos perquè són molt ajustats, i quan vol contractar algun actor, alguna actriu de pes, es queixa. Diu que ell és l'únic o dels pocs directors que sí que paga el que toca. Hi ha vegades que diu és que els actors els hi prometen 300.000 pessetes ara, 300.000 quan es classifiqui de cara al públic la pel·lícula, la classificació moral, i més endavant la resta. Diu, però jo pago d'entrada perquè jo no vull fallar, no? És a dir, que una persona que fa això, evidentment, confia en les possibilitats que tindran les pel·lícules de recaptació, i és així. A més, era, tothom el qualifica com un treballador incansable, en aquest sentit. Sí, que la Mari Sampere, que ja he dit que era amiga seva, diu, si s'estava 10 hores sense treballar, ja havia d'avisar el metge, deia ella.
L'home estava...
Ja estava preocupat. I rodant un western, l'any 65, Oeste Nevada Joe, s'explica que un cavall li trepitja el peu. No sé si us ha passat mai, a mi no, però ja us podeu imaginar que...
No.
Terrible, eh?
El meu cavall, que el tinc aparcat aquí a la sortida de Catalunya Ràdio, no acostuma...
El tens ben entrenat, eh?
No trepitja, no.
Doncs el tio va seguir anant a rodar l'endemà amb la cama immobilitzada, no? És a dir, que hi ha aquesta vessant de ser un... Ens l'imaginem com un empresari amb una visió comercial important, però ell a la vegada sempre defensava que feia cinema perquè se l'estimava i perquè era la seva gran passió, que no era un gerent que estava allà fent números.
Clar,
sinó que...
no era un productor en el sentit clàssic de persona que òbviament assisteix als rodatges, però no dirigeix el rodatge, sinó que l'organitza, el prepara, el ven, el comercialitza... No, ho feia tot.
Ho feia tot. De fet, es podria comparar... podria ser una mena de Roger Corman a la la catalana en alguns moments, no?
Famosos de les sèries B britàniques,
sí,
i la Hammer i tot això.
Pel·lícules,
sí, sí,
del Vincent Price i totes,
sí, sí,
aquestes.
Sí, magnífiques, no? Algunes.
Ah, boníssimes. Sí. Però després també té un punt, és a dir, salvant les moltíssimes distàncies, en aquest cas, de productors totpoderosos de Hollywood que acaben dirigint ells, una mica com el David O. Selznick, no?
Sí, sí.
Que és el que canvia directors amb allò que el Ben Sandugué, doncs, acomiada Cucor perquè entri Victor Fleming,
va,
no?
Va a la sala de muntatge i diu, sí, això sí, això no, vull dir que...
I que amb Hitchcock va acabar fatal, sí, també, perquè el porta a Hollywood per fer Rebecca, però després, quan fa Hitchcock La finestra indiscreta, el Raymond Burr, el que és el dolent...
Sí, home, sí, el Raymond Burr del jutge aquell,
el
Perry Mason,
sí, sí, doncs, era un bon actor, sí.
Hitchcock converteix a Raymond Burr en David O. Selznick, perquè el tenyeix de blanc, li posa unes ulleretes i aconsegueix que l'assassí sigui O. Selznick, és a dir que no sé si quan...
Brillant,
sí, home, clar, sí, i molt subtil, de vegades, potser, sí, sí, aquí no tant, però quan Iquino deia fa una estona que es queixava dels actors, les actrius, potser la veritat és que era mutu el sentiment i n'hi havia que acabaven una mica farts de... o directors que havien treballat amb ell, tot i que tothom en parla amb respecte, com estàvem dient, com a mínim com a treballador.
Iquino, Ignasi Ferrés Iquino, era un treballador incansable i un personatge polèmic que no tenia pèls a la llengua i es considerava a si mateix el mestre de tota una generació de cineastes. Molts havien començat les seves carreres amb Emissora Films i després a la seva productora més genuïna, IFI. Al febrer de 1961, quan ja havia dirigit i produït més d'una cinquantena de pel·lícules, rodava Juventud a la intempèrie al castell de Castelldefels. Allà va rebre la visita del periodista i dibuixant a Andreu Avelí Artís, més conegut com a Sempronio, que el volia entrevistar per la revista Destino.
Sempronio, que content estic de veure't després de tants anys. Vinga, dispara.
Perfecte. Et faig les preguntes en català i després ja traduiré al castellà. Com definiries la teva manera d'entendre el cinema?
És ben senzill. El cuit del negoci cinematogràfic consisteix a fer pel·lícules que li agradin al públic. Si no encertem, no hi ha combinació financera que ens salvi. I aquí encara ho tenim pitjor. Els estrangers es mouen en un repertori temàtic molt més ampli i després compten amb uns actors magnífics, afavorits per una publicitat enorme.
Els nostres intèrprets no són taquillers?
En absolut.
No obstant, perceben honoraris elevats.
Collons, ja ho pots ben dir. Disculpa, això no ho escriguis, eh? Cobren molt i, en canvi, no porten una sola pesseta a les taquilles. A la Carmen Sevilla, quan van fer Secretària para todo, li vaig donar 1.200.000 pessetes. I la pel·lícula ha fet una carrera econòmica inferior a algunes altres que he fet amb artistes desconeguts.
I tu ja estàs conforme amb la consideració que se't té en el món del cinema?
Gens. Opino que se'm jutja equivocadament. Em consideren un comerciant sense escrúpols. Quan la veritat és que el cinema és la meva única afició i la més vella. Vaig fer cinema per amor al cinema i és el que continuo fent. Per poder fer el cinema que m'agrada he hagut de crear abans l'instrument de la meva independència. Avui, amb una productora i una distribuïdora exclusivament meves, treballo a gust. Gairebé es pot dir que faig esport mentre rodo. I així confio en arribar algun dia a fer la pel·lícula que obligui a rectificar el concepte general que es té de mi. Vaig entrar en aquesta indústria per nassos i a la llarga el que m'interessa és deixar escola. Hi ha molta gent que treballa al meu costat i després prospera. Han mamat dels pits de l'Iquino i ara són algú.
Carai, vas fort. A quin director espanyol admires?
A cap. En algunes pel·lícules he vist coses que em plauen, però no admiro particularment a cap director nacional. I els fets em donen la raó, perquè els ídols cinematogràfics a Espanya no duren més enllà d'un parell o tres de temporades. Després ningú se'n recorda d'ells.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'enguàrdia amb en Josep Maria Bunyol i amb un altre Josep Maria Soler i Sabater, parlant d'aquest cinema industrial català, especialment barceloní, no només, centrat bàsicament en la figura d'Aikino. Hem sentit aquesta conversa amb en Sempronio.
Molt divertida.
Molt divertida.
Una mica ressentit.
Sí, ja es nota que el personatge era això. Però s'ha de dir que, tal com comentaves abans, és que al voltant de l'Aikino neix una generació de cineastes, alguns que s'aproparan amb l'estil productiu de l'Aikino i altres que s'allunyaran molt. Comencem a parlar-ne d'uns quants d'aquests. Un que ja hem esmentat diversos, però l'Antonio o Antoni Isasi i Sasmendi. Qui era aquest personatge? El cognom és impressionant, eh?
Sí.
Perquè és real, Isasi i Sasmendi.
És real. Ell neix a Madrid el 27, per tant, és una mica més jove, com molts d'aquests que parlen ara, no? Però es trasllada a Barcelona als 9 anys, i aleshores aquí, de fet, de petit, ell, abans que parlàvem de menjar al cinema, no? Ell comença de molt jove a vendre caramels a cinemes i teatres, i treballa de doblador, d'actor de doblatge als 12 anys, a La Voz d'Espanya, que era doncs, un dels estudis prestigiosos de l'època. I és molt curiós el cas de l'Isasi Sasmendi, perquè és que era la mare que volia que entrés en el món del cinema, i el va començar a portar a sales de muntatge. I en algun article de l'època es diu: "Es muy extraño que un director empiece haciendo de montador." I ell va començar fent... No, tampoc és tan estrany, hi ha casos.
No, tampoc ho trobo tan...
Vull dir que són evolucions dins de l'ofici, no?
Sí.
Però sí que ell arriba a ser muntador en cap a Emissora Films, que és l'estudi previ, la productora que munta Aikino prèviament a IFI. Per tant, aquí ja tenim una relació entre tots dos. I la veritat és que Isasi, que el seu primer llarg de ficció el fa l'any 54, també acabarà fundant una productora, Isasi PC, i crea uns estudis.
El PC no és Partit Comunista, no, és produccions cinematogràfiques, que és habitualment...
Ni Personal Computer.
No, tampoc. Sí.
Doncs a l'any 68 crea uns estudis, els estudis Isasi. El que passa que Isasi, la seva producció, doncs, tindrà més prestigi. Sobretot podem parlar dels que farà els thrillers d'espionatge, que farà una mica a l'estela de l'èxit que té James Bond, però és que abans ja fa algunes pel·lícules una mica a contracorrent. I, per exemple, l'any 61 en té una que es diu Tierra de Todos, amb un missatge tan revolucionari com que potser alguns republicans no eren tan dolents. Ei. I que potser podem arribar a conviure si ens entenem, no? Això, a l'any 61, de manera molt subtil per poder ser estrenat, evidentment, però vaja, que ja té un discurs una mica diferent, i fa de tot, com tots aquests directors, també fa cinema d'aventures, La Màscara d'Escaramuix, estrenada l'any 63,
Sona bona.
Sí.
És bona aquesta. No l'he vista, amb aquest nom.
Però amb el nom ben, ja basteix. Sí. I és això que us dic, aleshores doncs en podem parlar més endavant, però fa les pel·lícules, doncs, Estambul 68, Las Vegas 500 milions, no? Que són thrillers... Sí, són pel·lícules amb una vocació ja a la llarga, doncs, coproduccions internacionals.
Vistes ara, òbviament, estan antiquades,
però
no estan malament.
No.
Vull dir que te les pots veure i tenen allò, algunes coses, allò, els zooms aquells que tiren endavant, o aquella música que reforça, que ara no és la música que posaries per reforçar una escena, ni molt menys, sinó música molt d'aquella època, però malgrat aquestes coses antiquades, són pel·lícules que no estan malament, no estan pas malament.
Però en el cas... actors mítics.
Sí.
Actors mítics en aquell moment, clar, és espanyola i aquest actor tan bo, tu.
Sí, això.
Tenen actors bons i en tenen d'altres de justets, perquè les coproduccions t'has de menjar allò, doncs, actors que venen d'Itàlia i que potser allà no han triomfat i venen aquí a treballar, o aquesta mena de coses que de vegades, en el cas de l'Isasi Sasmendi, segurament no s'acaba de posar mai en dubte la seva qualitat tècnica, però potser de vegades els repartiments no són els que podria haver somiat, i per això algunes pel·lícules no funcionen tan bé. Però és veritat que en el seu cas la crítica és força més amable que no pas amb l'Aikino.
Recordem que no és amb aquesta línia, però una línia similar, que treballava el Sergio Leone portant el Clint Eastwood, i el Clint Eastwood ja sabem que ha sigut dins la indústria del cinema mundial, no només com a actor, sinó com a director. I el Clint Eastwood era un d'aquests, dels actors que, molt sovint americans, no només, però que treballaven de tant en tant, feien una gira europea, treballant en diverses pel·lícules, guanyant-se les garrofes i tornant-se cap als Estats Units, cap a Gran Bretanya, cap allà on fos.
I el que és interessant destacar és que tant els Iquino com els Balcázar, tant l'Iquino com els Balcázar, perquè els Balcázar són germans i n'hi ha més d'un, l'Iquino era només un,
sí,
i potser ja n'hi havia prou, no? Però que tots dos estan fent westerns a l'europea abans que s'estreni per un grapat de dòlars, abans que es vegi que allò serà una via de futur, de rendibilitat durant tots els anys 60 i inicis dels 70, i Esplugues City ja s'està construint abans que s'estreni.
Clar, això d'Esplugues City, com funciona? I va tenir alguna cosa a veure l'Isaac Asmendi, o de qui era això?
No, era els Balcázar, Producciones Balcázar. Hi ha Alfonso Balcázar, que és com el germà gran, no? Mm-hmm. I després n'hi ha un altre que també dirigirà, i ell és això, productor i director, i decideixen, doncs, veuen que el western pot ser una via de futur, són profètics en aquest sentit.
Sí, i tant.
Perquè, com dic, que és abans que hi hagi el gran
èxit. El western abans es considerava, semblava que era un gènere tan absolutament autòcton nord-americà, mm-hmm, que semblava impensable fer un western prop de Múnich o a Catalunya o
Almeria.
Has de fer un western allà, és impossible.
I al Roma, Almeria i Esplugues, Barcelona, l'àrea metropolitana, seran els tres grans centres de producció europeus de westerns, que mai acaba de triomfar, així com tenim molt el tema de l'espagueti western, que també es roden aquí. En el seu moment va haver-hi qui va parlar de chorizo western, paella western, però no...
No acaba de rutllar això,
ja,
no.
Intuïu que no va triomfar la denominació. I és això, Producciones Balcázar, o Balcázar Producciones Cinematográficas, es crea l'any 51, però és el 64, que és el mateix any que s'estrenarà poc després la pel·lícula amb el Clint Eastwood per un grapat de dòlars, ells ja decideixen construir en uns terrenys de 10.000 metres quadrats doncs un poblat de l'Oest.
I això ja no existeix, no? Això.
No, i a més la història de per què no existeix és molt curiosa també.
Ara en parlarem. Però on està, més o menys?
Doncs a prop d'on poc després es fa l'autopista i passa la carretera.
Si no vaig errat, més o menys per on està ara l'actual estadi Johan Cruyff, uh-huh, més o menys.
Aproximadament. L'autopista que surt de Barcelona que va cap a l'autovia de Tarragona, de Lleida, o bé l'autopista a Tarragona.
Sí. El que surtin de Barcelona, o els que entrin, una mica abans d'entrar, o poc després de sortir, passat TV3, per entendre si vens de Barcelona,
ara,
o una mica abans d'arribar a TV3, perquè ens en fem mala idea d'on està.
De fet, el poblat es construeix l'any 64, i el 67 l'han de traslladar una miqueta perquè ve la carretera, perquè ve l'autopista, i han de posar-ho en un altre solar una mica més petit. Però allà va haver-hi un poblat, com tu deies, que des de la carretera es veia perfectament.
Sí, tant, jo recordo de petit allò amb els meus pares quan sortíem per la carretera. En aquells moments que els germans ens barallàvem per tenir al costat de la finestra que es veia Esplugues City, perquè allò era una emoció tremenda.
I allà es van fer pel·lícules d'aquestes que els noms omplen, quan els dius. Alfonso Balcázar personalment dirigeix Pistoleros de Arizona.
Home, molt bona aquesta.
Clint el Solitario, per exemple.
Boníssima.
I llavors el germà petit, que es deia Jaime Jesús, que també té nom com de personatge del Cárdenas, una mica, Jaime Jesús, doncs ell fa Oklahoma John. $4 de venganza.
Ei, compte.
I després els títols en italià eren més creatius, segons el país canviaven.
Però
després, a banda de fer molts westerns, perquè com dic era un poblat de l'Oest, que a més estava construït al carrer principal una mica sinuós, el traçat era sinuós, però no era perquè anessin borratxos, els pistolers, era per anar amagant pels angles de càmera els blocs d'edificis dormitori que començaven a aixecar-se amb el desarrollisme, perquè estem ja a l'època. Curiosíssim això. I acaben construint una xemeneia falsa de decorat per justificar el fum que sortia d'una fàbrica de ceràmiques propera.
Per tant, no havien de... Clar, perquè en aquella època els efectes especials i esborrar, entre cometes, a la sala d'edició pràcticament era impossible.
Tot i que segur que si ho mires bé en algun western d'aquests deus veure uns 600 al fons,
Veus en pel·lícules de més pressupost com el Cid, veus la famosa escena en què es veu un camió Pegaso passant per darrere dels cavallers medievals, o el mateix Charlton Heston portant un rellotge, diguéssim, de pulsera, doncs com no havia de sortir amb una producció d'aquestes?
Si fum sempre n'hi ha hagut.
Clar, per això et dic, això és històric, no hi ha cap mena de problema.
I per aquí passen actors de Hollywood, es roden algunes pel·lícules que no són de l'Oest, en van fer, per exemple, una que era Totó d'Aràbia, que pretenia ser una paròdia de Lawrence d'Aràbia amb el Totó, amb el còmic italià, que a més, al fons també era una paròdia d'espies, perquè ell era un espia que es feia passar per àrab. Fan alguna pel·lícula de cinema negre com Crònica d'un atraco, i gent com el de la Loma, del qual també segur que parlarem, no? Doncs també hi roden allà, és a dir que Espluga City neix pels Balcàzar, però hi treballa molta gent. A més, amb una història boníssima, que és els vidres del saloon, que sempre es trenquen en alguna baralla.
Clar, els trets i tot això, sí, sí.
Estaven fets amb sucre, el feia una pastisseria local d'Esplugues, pastisseria Fígols, i els escolars anaven allà, els Esplugues. Tu ho veies des de la carretera.
Però la carretera no van parar-nos mai.
Els autòctons anaven allà a repartir-se els vidres trencats de les pel·lis del Far West. I el motiu pel qual acaba morint Espluga City és que, una vegada més profètics, els Balcàzar veuen que allò ja no, a inicis dels 70, que allò no dona més de sí, i es plantegen fer un parc temàtic abans que ningú parli d'aquest concepte, un parc perquè la gent ho visiti, igual com s'ha fet a Almeria, no? Per exemple. Però va tenir la dissort als estudis al Poblat de que es veiés des de la carretera, perquè un dia hi passa per allà el ministre d'Informació i Turisme del moment, l'Alfredo Sánchez Vella, i diu allò, això dona mala, què és esto? Devia dir, no? D'allà el cotxe oficial, va dir, això dona mala imatge, i és ell que diu, això va a terra. I en un moment en què semblava que potser ara, en lloc de l'estadi Johan Cruyff, podríem anar allà a disparar i a muntar a cavall.
Amb els anys, Iquino va començar a ser menyspreat per la crítica a mesura que la seva producció incidia més en la quantitat que no pas en la qualitat. En canvi, Antonio Isasi Sasmendi mereixia una altra consideració. L'èxit de taquilla dels seus thrillers d'espionatge no va ser obstacle perquè rebés elogis com aquest que li dedica Antonio Martínez Tomás amb motiu de l'estrena de Las Vegas 500 millones a La Vanguardia del dijous 31 d'octubre de 1968. El text conté consideracions cinematogràfiques i d'altres que hi tenen poc a veure.
Desde hace cerca de 3 años, Antonio Isasi no daba señales de actividad artística. Su última película, Estambul 65, había sido un clamoroso éxito. No solo en España, sino en el extranjero había recorrido triunfalmente todas las pantallas. Es natural que uno se preguntase por los motivos del silencio de Antonio Isasi. La respuesta nos la ha dado ahora. Durante más de 2 años, Isasi, requerido por diversos productores extranjeros, preparaba esta coproducción cuatripartita, España, Francia, Italia y Alemania, que ha venido todavía a amplificar su fama. Las Vegas 500 millones es una gran película, un extraordinario alarde de dominio técnico y una obra artística de raros aciertos. En las 2 horas largas que dura la proyección, el film no acusa ni un fallo ni un extravío. La fortuna ha acompañado al realizador constantemente. Este nuevo film del gran cineísta es una incursión más por el género de moda, aquel en que se emplean la violencia, la sorpresa y la técnica como elementos esenciales. Argumentalmente es una tremenda lucha entre malos, peores y representantes de la ley. Se trata en suma de una intriga apretadamente dramática, sostenida en 3 frentes. La trama ha sido inteligentemente articulada y matizada para que no sea solo un conjunto de hechos de violencia. La presencia de una figura femenina que encarna Elke Sommer obliga a dar al film derivaciones de un interés entre erótico y sentimental, que aumenta mucho su interés. Con certero instinto, Isasi ha comprendido que la presencia de la mujer es indispensable en toda obra verdaderamente artística, porque el sexo, como escribía Gómez de la Serna, es capaz de dar interés a un peñasco. El copioso reparto ha sido dirigido por Isasi con la clara visión de un estratega. Los actores son todos excelentes, pero dirigidos y disciplinados por el gran cineísta, nos dan la impresión de rendir mucho más. Aparte la brillante labor del excelente Lee J. Cobb, reciente ganador de un Oscar, es de un acierto excepcional la participación del joven Gary Lockwood, un brillante hallazgo del cine americano. El que Sommer está admirable en todos los momentos, superior incluso a su nivel normal. Y Jack Palance nos sorprende gratamente por el acierto de su esfuerzo artístico.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Déu-n'hi-do els comentaris de l'època de l'Avantguàrdia, oi, Josep Maria Pinyol? I Soler Sabater, realment, d'un masclisme de fons que és l'època, també s'ha d'entendre, però...
És que les crítiques eren masclistes, però les pel·lícules també.
També. Sí. No hi havia cap d'aquestes pel·lícules que hi hagués una crítica social, perquè hi ha un autor, que és De la Loma, sí. José Antonio De la Loma, que després serà molt conegut, no només per les pel·lícules anteriors, sinó per tota aquella sèrie de pel·lícules lligades al món de la delinqüència suburbial barcelonina. I no sé si es pot fer una lectura progressista d'aquestes pel·lícules. Ara parlem del De la Loma, si
hauríem de buscar molt, perquè la visió sempre és molt androcèntrica, com a moltes indústries del cinema arreu del món, Però en el cas del De la Loma sí que hi ha una certa...
És José Antonio De la Loma.
José Antonio De la Loma, sí. Hi ha una certa preocupació social.
Home, és que hi havia una preocupació social, perquè les zones suburbials de Barcelona pareixia un tipus de delinqüència delicat,
Sí, el que es deia, és una expressió que pel que tinc entès no és correcta, els kinkis, Això era l'expressió habitual.
El cinema kinky, als anys 70. Això. De fet, ell, el cinema kinky, se'l considera una mica el fundador, creador, amb Perros Callejeros, que és del 77. Però és que molt abans ell ha començat a treballar. Hi ha un punt importantíssim en el De la Loma, que és que ell estudia filosofia i lletres. A la Universitat de Barcelona, a diferència d'alguns dels companys que hem anat dient que són més... educats, doncs això, de manera més autodidacta, no? I ell arriba a fer de professor al barri xino. I això el porta a conèixer de primera mà ja un tipus de marginació, una joventut amb poca sortida, amb poc futur, i és una preocupació que ell se li manté, i fins i tot publica una novel·la l'any 49, que és Sin la sonrisa de Dios, on retrata aquests baixos fons. I això, que després potser es dedica doncs, a altres tipus de pel·lícules i també fa cinema de gènere, com els que hem anat dient, una mica torna a aparèixer als anys 70, mitjans dels 70.
O sigui, ell té una sensibilitat per aquestes qüestions, sense dubte, amb el tema.
És que fins als anys 80, el barri del Raval i tota aquella zona que se'n deia barri xino, la part que se'n deia barri xino, era una part que, en fi, no calia ser de Barcelona ni de fora de Barcelona per escandalitzar-te de la sordidesa que veies allà.
Sí, molt dur. Molt dur. I la gent que vivia allà amb unes condicions molt dolentes i molt complicades, veritablement. En De la Loma es distingeix de l'Iquino i de l'Isasmendi que m'ha esmentat especialment, o és de la mateixa línia exactament?
Connecta moltíssim perquè treballa amb Iquino, treballa a IFI i també arribarà a ser director de producció dels Balcázar, és a dir que serà qui decidirà quines produccions es tiren endavant i quines no, que potser quan es tiraven endavant no ho sé quantes, de vegades potser 7, 8, 10 pel·lícules l'any de vegades, segons com, potser era menys difícil escollir-ho, però que també hi treballa, és a dir, que a mitjans dels 60 estava a Balcázar, i després crea empreses pròpies i potser ja va cap a altres interessos que, com aquest cinema més o menys social, tot i que és un cinema social molt superficial, si vols dir-ho així també,
Ells són els que van crear aquella idea de que a l'Agoix Divin i l'Escola Barcelona i tot això, tan fi, ells la van també definir com l'Agoix Cretín. Saps si van ser ells?
No sé en concret si el De la Loma va compartir aquest qualificatiu, però és obvi que van connectar poc. A banda del que hem dit abans, que el José María Núñez sí que havia treballat a Iquino i el reconeixia com un dels seus mestres, doncs aquests directors van pel seu camí i el que reivindiquen és això, un cinema que parla dels problemes de la gent del carrer i que no està per experimentacions d'avantguarda, i això està claríssim en tot moment per part d'ells.
De tota manera, és un tipus de cinema que, malgrat ser molt popular, és menys tingut des del principi
molt
cap al final, moltíssim, vull dir que molt. Comença a ser un descrèdit anar a veure una pel·lícula d'aquest tipus, o sigui, el que abans als anys 60 la podies veure perquè era un paquet, diguéssim, de pel·lícules, als anys 70-80 havia de ser un vici solitari, allò de veure les pel·lícules d'aquestes perquè realment no estava ben vist fer-ho. Això implica també la decadència d'aquesta indústria, o més aviat és que els temps són diferents?
Jo crec que en alguns casos implica la decadència artística, perquè com ja he anat comentant, als 70 el western deixa pas al cinema eròtic o al cinema de terror amb rerefons eròtic, no? Llavors, per exemple, Balcázar, l'Alfonso Balcázar dirigeix Les juergas del señorito, saps? Ja els títols ja et diuen que estan fent,
sí,
no?
Sí, sí, està,
Chicas
sí.
de Alquilar, Liquino, per exemple, és que n'hi ha cadascú... Els títols de Liquino són...
Brillants, sí.
De jutjat de guàrdia, allò. Podries con cinco chicas a la vez?
És bona aquesta.
Aquelles, La caliente niña Julieta, és a dir, allò, sí, podeu imaginar. La desnuda chica del relax, sí. És a dir, arriba un moment que títols que gairebé ja no, no els puc ni reproduir a segons quin horari.
Per dignitat, sí, sí.
I l'Alfonso Balcázar, alguns els signa amb pseudònim, que això no ho hem dit, que també hi ha molts directors que... I, per exemple, Liquino fa servir un sinònim en alguns westerns que dirigeix, que és Steve McCoy.
Ah, o sigui, sinònims sí. amb noms nord-americans, sí, nord-americans o anglòfons.
I el Balcázar, que està, és molt bo aquest, ell es deia Alfonso Balcázar Grande, i com fan ara els bars, saps allò que fan els bars que posen allò, la primera síl·laba del nom de cada parella, del matrimoni,
sí, sí, sí.
Ell es va dir Al Bagran, llavors feia un anagrama, un acrònim, un anagrama no, un acrònim, feia, agafava l'inici de cada nom i els dos cognoms.
El tema dels pseudònims era perquè els hi feia vergonya o perquè pensava que venia més?
En alguns casos podem suposar que, sobretot en aquesta etapa que estem parlant ara del destape, potser hi havia un cert pudor. Hi havia un director que no hem comentat, que es deia Miguel Iglesias, que fa pel·lícules com La isla de las vírgenes ardientes.
Ah, ella, molt bona aquesta, també.
Són com de videoclub, que,
sí,
per la gent que no sap què són els videoclubs, ja. Però ell havia fet molt cinema criminal, però en aquell moment també agafa, fa com el Ferrés i Quino, i fa I punt. Ell es deia Miguel Iglesias, fa Miguel I punt Bons, que era el seu segon cognom. És a dir, que sí que hi havia moments en què era pudor, i en d'altres era segurament per exportar la pel·lícula més fàcilment amb un nom, doncs això, amb un nom anglosaxó.
De tota aquesta indústria, per què es desfà la indústria? Perquè, aviam, que havien produït una sèrie de pel·lícules de consum, diguéssim, amb poca pretensió artística, és normal, però després hi ha altres empreses posteriors a Catalunya que tindran una certa vocació similar, no? El cas de Filmex, per exemple, per posar un de molts exemples, tenen una vocació de fer un cinema industrial de producció constant i que vengui més enllà de les condicions artístiques. És estrany, no?, que no es mantingués tant, això, que...
Clar, al final hi ha molts noms, n'hem dit només tres, però n'hi ha molts més, o tres o quatre, però sí que té molt a veure amb el fet de que algunes d'aquestes persones es retiren o deixen de treballar.
Es fan grans.
Exacte, es fan grans, i llavors, doncs, i Quino, doncs, ho deixa cap a finals dels 70, el de la Loma sí que segueix molts més anys, fins als 90 va seguir dirigint cinema, però ja a mitjans dels 70 tenim una nova generació, que constantment n'hi ha, hi ha el Jaime Camino, que també ve uns anys abans, però llavors venen, doncs, el que seria el Francesc Bellmunt, el Francesc Batriu, i hi ha un relleu generacional
i allò ja és una altra
que
cosa.
Acaba sent industrial, també.
Josep Maria Bunyol, moltíssimes gràcies per haver vingut avui davant del micro, que sempre estàs a darrere, avui al davant, per explicar-nos aquestes coses de les que ens saps tant i que tan interessants són. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A Josep Maria Soler i Sabater, anem a comprar crispetes i pa amb xocolata.
I cacaus.
Això és l'enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnic, Manel Bernat.
I amb les veus de Joan Anton Ramoneda i Marc Lobato.